no li agradi. Les eleccions són inevitables, són paraules de Rajoy poc abans de participar en el comitè de direcció del seu partit, en què pretén reafirmar la seva voluntat de ser el president del pròxim govern estatal. Així hem arribat a les 12:04. És tot de moment, tornem amb més informació a la 1.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio. Escoltes IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
A IB3 Ràdio, al Faristol, a Eivissa i Formentera, amb Vicent Tur.
Molt bon dia, benvinguts en nom d'en Pablo Morganti i en Vicent Tur. Estava escoltant Esfaristol Pitiuses, aquí, a IB3 Ràdio. Avui es proposam per començar una entrevista amb el president del Consell d'Eivissa, en Vicent Torres. Aborda un 2016 amb un increment pressupostari notable, un 8%. Amb ell volem parlar d'en què es gastaran aquests sous i també del context polític que vivim, que és el més inestable en unes quantes dècades. En Vicent Torres, a més de president del Consell, recordem que és el secretari general del PSOE a Eivissa. També parlarem avui de ses obres que començarà de forma imminent Sant Josep per millorar l'abastiment d'aigua en el municipi. I a la segona part del programa parlarem d'una exposició solidària a la galeria Eivissa Best Photo per promoure l'adopció d'animals, i també contactarem amb Cid Bové, que avui a Formentera no faran de Reis Mags, però quasi. Ara, altres coses que també són notícia avui. 250 persones segueixen sense llum a Formentera. El mal temps va afectar ahir greument la zona de Sant Francesc. A Formentera, 800 persones es varen quedar sense llum i 250 segueixen encara sense veure restablert el subministrament. Un any sense carnet i 8 mesos de presó per l'home que es va estavellar contra una tanca. El conductor ha acceptat la condemna, que comporta també indemnitzar els agents de la policia local que va agredir. És un alemany de 39 anys sense antecedents que conduïa baix dels efectes de l'alcohol. Una notícia sorprenent: un home tracta d'obrir la porta d'un avió en es vol Palma, Eivissa, ho publica Periódico d'Eivissa. Els fets varen passar ahir a les 11 i mentre l'avió que fa la ruta Palma, Eivissa, es trobava en ple vol. Un romanès de 44 anys va dirigir-se a la porta de l'avió i va intentar obrir-la. Els passatgers i la tripulació varen evitar que l'obrís i es llançàs. Es tracta d'un home que tenia ses facultats mentals pertorbades. La predicció meteorològica: hi ha un petit risc de precipitacions que anirà esveint-se així que avanci el dia. Tindrem temperatures una mica més baixes, entre 16 i 10 graus. Està baixant la màxima, però no de moment la mínima. Ha fet molt de vent i en seguirà fent encara. Està bufant del nord-oest amb uns 25 km/h i que seran 30 a la nit i 40 demà. Avui no tenim cap alerta, encara que a la mar la situació no serà bona. Tindrem forta maror que evolucionarà cap a maror a la tarda. Mar de fons del sud-oest d'un a dos metres. Ara mateix són les 12:07. És, com sempre, una predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia, i això que estàs escoltant és IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Al Faristol, a Eivissa i Formentera. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
IB3, 10 Nadals amb tu.
Les ones no just són marines, també n'hi ha d'argianes i sonores. Les bones cançons no només venen de l'altra banda de l'oceà. Mediterràdio, perquè per trobar talent musical no cal travessar la mar. Joan Trias et demostra que els artistes d'aquí no han d'envejar els de més enllà del Mediterràdio. Mediterràdio, dissabte a les 8:30 del vespre a IB3 Ràdio.
Faristol Pitiuses, de dilluns a divendres i de 12 a 1 del migdia. Com se salsa, pas Nadal, una tassa al dia.
El Faristol, a Eivissa i Formentera, et desitja unes bones festes. Jingle bells, jingle...
sleigh.
Començant la entrevista amb el president del Consell d'Eivissa, en Vicent Torres. Tenim moltes preguntes per fer-li. Intentarem ser selectius per no fer aquesta entrevista interminable, perquè la veritat és que són moltes les qüestions que afecten en el Consell i també són moltes, diguem, les qüestions polítiques que se li poden preguntar a en Vicent Torres, que recordem que, a més de president del Consell d'Eivissa, és secretari general del PSOE a Eivissenc. Molt bon dia, Vicent Torres.
Hola, bon dia.
Bon dia i salut. La primera pregunta, bé, què li demana en els Reis Mags? No sé si ha fet carta o no ha fet carta.
No, ja no sol fer carta, els Reis Mags. De totes maneres, de vegades en quan encara es porten bé, no? Bé, estan davant un any de reptes molt il·lusionant, jo crec. En els Reis Mags, doncs jo, com sempre, li demano salut per tothom i, sobretot, a nivell polític, també, doncs, que els projectes que tenim en marxa, que puguem engegar-los aquest any, no?
Uh-huh. Els hi demana estabilitat política? Perquè jo no sé si hem de patir per l'estabilitat política del Consell. M'imagino que em dirà que no.
No, clar, li diré que no, perquè és que no, fins ara no hi ha hagut cap mena d'inestabilitat i no tenim per què patir-ne cap. En qualsevol cas, sempre un governant li demana estabilitat. Ja no pel propi govern, sinó estabilitat també a l'hora de prendre les decisions i estabilitat també per controlar i en definitiva, perquè els ciutadans d'Eivissa tinguin uns millors serveis de l'administració.
En el Consell d'Eivissa no, en el govern balear tampoc, però més enllà el tema de l'estabilitat no està mica clar.
Bueno, més enllà, sí, estan davant un escenari completament diferent des que coneixíem, sobretot a política a nivell nacional. Segurament és un escenari molt similar en el que ens va dar aquí el mes de maig en les eleccions autonòmiques i locals. I bé, s'obre un nou temps, que és un temps de diàleg i de pactes i de poder... I al final són reptes molt, molt interessants, jo crec, pels polítics i per la ciutadania en general.
Anem entrant en qüestions més locals. Després del final de l'entrevista tornarem a recuperar una mica el fil nacional. Li volia preguntar sobre el pressupost del Consell d'Eivissa, un pressupost que ja està en vigor, va entrar en vigor el dia 1, i que arriben a 87 milions i mig d'euros, un 8% més. M'imagino que és un pressupost no suficient per arribar a tot el que es volia arribar, però que té un increment important respecte al pressupost anterior.
Sí, és un increment important, és un increment que ens ve, per una banda, per llei de finançament, però sí que també hi ha una aportació extraordinària dels governs i dels balears. També hem recuperat inversions dins de diferents departaments, com pot ser el Departament de Transport i Mobilitat. I bé, en definitiva, mai és a prou, però sí que es ve que el que necessita fer és aconseguir ser molt més eficient, que l'administració sigui molt més eficient per poder desenvolupar tots els projectes i totes les coses que tenim en marxa, perquè de res serveix tenir un pressupost si no se pot executar com toca.
Ja sap què faran en la llei de finançament dels consells, una llei aprovada pel Partit Popular i que des de l'esquerra ha estat discutida?
Bé, la llei de finançament de consells per nosaltres no és a prou, perquè va tenir un punt de partida que nosaltres pensàvem que és de massa poc finançament. Com vostè sap, el punt de partida d'aquesta llei va ser el subfinançament que hi va haver en el 2012. Nosaltres, una de les primeres coses que vàrem dir en aquell moment va ser que la llei tindria que contemplar anys millors de finançament per diferents consells, i no 2012, que possiblement va ser l'any del pitjor finançament dels consells insulars. Per tant, tenim un punt de partida erroni, des del nostre punt de vista, però bé, la llei de finançament també estableix unes mesures de control cada 4 anys, que esperem que o bé puguem controlar i puguem millorar-la en aquest control d'aquí, em sembla que serà d'aquí 2 anys, o bé modificar-la.
Justament un dels departaments que no està funcionant del tot bé com s'espera en el Consell d'Eivissa és de turisme, que depèn directament de vostès. Diu que està col·lapsat, no perquè els treballadors no estiguin funcionant bé, sinó perquè li faltaria personal. Quan es resoldrà aquesta situació?
Bé, l'estan resolguent. De fet, la vicepresidenta segona, Ana Marta Díaz, està des de que es van aprovar definitivament els pressupostos intentant activar tots els mecanismes per poder contratar aquest personal. Efectivament, el Departament de Turisme està a baix mínims en quant a personal. El personal que tenim està fent una enfeinada. La veritat és que estan traient els màxims expedients que se poden. El que passa que sí que es veu que la pròpia llei de turisme ens obliga a obrir una sèrie d'expedients, una sèrie de requisits per a les diferents empreses de serveis d'Eivissa que ara mateix no tindríem aquesta capacitat. No? Nosaltres esperam que amb aquestes contratacions noves que la gent es pugui incorporar l'abans possible i poder almenys deixar el departament en tota aquesta situació més aliviada. No?
Quants expedients hi ha ara mateix atascats?
Bueno, ara mateix hi ha bastants d'expedients en quant a sol·licituds de diferents empreses. També estem intentant el sector hoteler que està movent molts expedients per reformes i per millorar la planta hotelera. Estem intentant activar-los al màxim perquè, com vostès saben, tenen que treballar més en hivern que no en estiu, no?, amb aquests aspectes. I llavors, la pròpia llei de turisme ens obliga a obrir nous expedients de totes les empreses per mirar de controlar millor. Nosaltres vàrem calcular, segons un informe que tenim del tècnic responsable del departament, que hi podia haver entre 5.000 i 6.000 expedients que es poguessin obrir degut en aquesta llei de general turística.
És a dir, expedients nous que s'afegiran en els que ja tenim oberts en el Consell. Parlem de l'ecotaxa, Vicent Torres. És un tema, no sé si espinós o no espinós, però que se'n parla moltíssim. No se li dirà ecotaxa, serà un impost turístic. Aquesta ecotaxa té, diguem, diverses qüestions pendents. Una d'elles és com es cobrarà, com es repartirà, diguem, els sous que generi, i s'altres com s'aplicarà perquè els hotelers no s'enfadin moltíssim. Vostè coneix el sector molt bé. Com ho veu, el tema de l'ecotaxa?
Bé, l'impost turístic jo crec que és un impost que si es recauda bé i s'inverteix bé, jo crec que ningú li posarà cap pega.
Vostè té l'esperança que quan estigui en actiu aquest impost, diguem, el sector hoteler es tranquil·lisi?
Jo crec que sí. Entre altres coses, també perquè tenim experiència, i l'experiència de Catalunya, per exemple, va tenir un encontronàs bastant directe també en el sector hoteler, i a poc s'ha anat disminuint aquesta pressió. Entre altres coses, perquè el pitjor que podem fer amb un impost és crear-lo, recaudar-lo, i llavors que no es veiguen els fruits. Per tant, tenim que actuar d'una altra manera. Tenim que poder veure els fruits de la manera més ràpida possible. Tant els residents, com els nostres visitants, i sobretot també tot el sector, perquè al final és el sector turístic també que se'n pot beneficiar. Si tenim una millor destinació, en cuidant més dels nostres recursos naturals, en cuidant més també de la nostra oferta i elaborant una oferta més concreta també per desestacionalitzar, jo crec que tindrem una millor destinació i, per tant, podem tenir uns millors resultats de cara a un futur.
Però els sous d'aquesta ecotaxa que han d'anar? Ecotaxa o impost turístic que han d'anar? En el turisme, promoció turística, en el medi ambient?
Bé, té que anar una mica tot, és a dir, és un impost de turisme sostenible. És a dir, la sostenibilitat està relacionada amb molts de factors, però evidentment també hi ha factors formatius. És a dir, nosaltres aquí a Eivissa, per exemple, un dels projectes que tenim, com és l'escola d'hoteleria, jo crec que és factible poder-ho financiar, però també tenim àrees naturals, àrees inclús que tenim obres d'aquestes que estan empantanades des de fa anys, àrees d'especial protecció que tenim que derrocar d'alguna manera. També poden anar en aquests projectes. Tenim rutes per la naturalesa, per poder desenvolupar. Jo crec que tenim molts de projectes que poden ser desenvolupats amb aquesta financiació extraordinària que podrà portar aquest impost.
Ara que parla d'àrees especials d'especial interès, modificaran el PTI sí o sí?
Bé, el PTI jo crec que es té que modificar per molts de motius. Entre altres perquè el PTI actual que tenim també diu que es té que modificar d'alguna manera. Contempla també una sèrie de revisions que no s'han fet. Es va intentar fer una revisió bastant profunda, com vostè sap, fa dues legislatures que no va arribar a bon port. Per tant, jo crec que el Departament de Territori abordarà aquesta modificació en total tranquil·litat i sobretot en su màxim consens i sa màxima comunicació a tothom.
No. S'ha fixat alguna data per això?
No tenim cap data. Evidentment és una cosa que ha que treballar-ho des del departament, com dic, sense pressions i en total tranquil·litat. És a dir, el llibre del territori que Eivissa tenim experiències que no són molt bones i per tant el que tenim que fer són coses diferents de les que s'han fet fins ara. Jo crec que tot el que s'aborde des de la tranquil·litat i des del consens i conversant amb la gent, jo crec que es podran arribar a acords importants de cara a un futur.
Mm-hmm. No s'ha modificat excessivament la normativa urbanística i no és excessivament complexa la tramitació urbanística. No dic si ha de ser més restrictiva o menys restrictiva. Analitzo només el procediment. Per exemple, per fer en una zona rural un habitatge unifamiliar, ja avui en dia, en la legislació que hi ha, ja és bastant complicat. Ha de passar per molts estaments.
Sí, el procediment és molt complicat. De fet, una de les... Un dels objectius que nosaltres tenim en el Departament de Territori és crear aquesta oficina de disciplina urbanística que ajudi a conformar una reglamentació per tots els ajuntaments i que els tràmits es puguen fer molt més aviat. Avui en dia, a vegades, hi ha projectes que són factibles que es perden damunt taules de primer d'Ajuntaments, llavors de Consell, llavors de Comissió Balear de Medi Ambient, i per tant tenim que intentar activar i que l'administració pugui ser molt més eficient i també que la ciutadania se'n doni compte d'aquesta eficiència, evidentment.
Vostè va destacant el missatge de Cap d'Any, la falta de seguretat, que efectivament és un problema que hem patit molt important a l'illa d'Eivissa durant aquest any que ja han passat, durant l'any 2015. Efectivament és un problema molt greu, però com ho pensa fer el Consell d'Eivissa per incidir d'alguna manera en millorar aquest tema, perquè no té competències en la matèria?
No, evidentment no tenim competències, però sí, des de l'OU som la màxima institució s'òrga de govern principal de l'illa d'Eivissa i, per tant, sí que podem enviar les peticions que toquin en els òrgans que toquin. Entre altres, ja ho han fet la delegada del govern de les Illes Balears i, des de l'OU, quan tinguem clar la conformació del nou govern d'Espanya, pues serem els primers que anirem a Madrid a intentar que s'alivi aquesta situació de una mica de por que hi ha a Eivissa ara, la situació d'aquests robatoris i d'aquesta inseguretat. Que jo crec que tampoc tenim que crear massa alarma, però sí que es ve que Eivissa ja des de fa molts anys sempre m'ha estat reclamant més reforços, sempre m'ha estat reclamant més seguretat de cara a l'estiu, però jo crec que també ens fa falta des del punt de vista estructural, és a dir, més seguretat durant tot l'any.
Mm. Quan es conformi aquest nou govern que vostè comentava, que ja veurem com es conforma i quin signe polític tindrà, el primer que li demanaria seria això, si pogués fer una carta en el govern o una carta als Reis, el primer que li demanaria seria això, un increment de la seguretat de la Guàrdia Civil a Eivissa?
Bé, evidentment, les prioritats, sempre que hi pot haver una manca de seguretat, la prioritat que és aquesta, la seguretat de les persones. Ara bé, en la conformació d'aquest nou govern també tenim altres prioritats, com és, per exemple, el tema de les infraestructures, el tema de l'aigua, el tema de les depuradores. És importantíssim i, a més, urgent que tinguem aquestes infraestructures en marxa quan antes possible. I, clar, ens fa por que ara pues, aquest impàs que s'obri en el govern d'Espanya pues que també alteri una mica el ritme d'obres que es duia fins ara. Esperem que no sigui així, però mos preocupa una mica.
Hi ha infraestructures molt importants pendents d'aquest govern. El tema de la desaladora de Santa Eulària pareix que ja havia quedat aclarit. No sé si vostè té alguna novetat. I el tema, evidentment, l'altre tema importantíssim és el tema de la depuradora de Vila, que està obsoleta i s'ha de canviar. Aquests dos temes, vostè té confirmació que continuïn endavant segons estava previst?
Sí, sí, continuen endavant segons estava previst. Això no, no hi ha cap problema. La depuradora de Vila està, està licitada, però evidentment hi ha que iniciar les obres i això durarà un temps, uns anys. Nosaltres esperem que quan antes estiguen millor, però també tenim el problema de l'emissari de Talamanca, que ens agradaria pues, que el govern d'alguna manera pogués iniciar les obres quan antes.
Recuperem el fil nacional i polític. Vivim temps de transformació política molt important. A les darreres eleccions generals, a les Illes Balears i també a Eivissa, el Partit Socialista, del qual vostè és el secretari general a Eivissa, es va veure superat per la formació Podem. M'imagino que és un factor que vostè no s'esperava.
No, evidentment. El Partit Socialista surt sempre en clau guanyadora a les eleccions i, per tant, quan passes a ser la tercera força, doncs no cal estar content. Evidentment, són unes eleccions nacionals i, si analitzem el resultat de les eleccions nacionals, doncs hem quedat la primera força d'Esquerra, la segona força a Espanya. Evidentment, no podem estar contents perquè, com dic, el nostre objectiu era guanyar aquestes eleccions i no ser possible, per tant, no podem estar satisfets. Mm. Ara bé, s'obrin nous espais, jo crec, de diàleg, i tenim que treballar-los. És a dir, és que els hi toqui formar ara govern, que és el Partit Popular, pues que m'hi hagi de formar-lo, i si no, pues s'obrirà aquest espai, que jo crec que el Partit Socialista té molt a dir. I qualsevol govern que vulgui iniciar aquesta nova legislatura passarà sí o sí pel Partit Socialista. Jo crec que, per tant, dins d'aquest mal resultat sí que tenim una situació encara de cert privilegi dins d'aquestes combinacions que es poden obrir.
A PSIP, el Partit Socialista de les Illes Balears, li ha donat explícitament suport en Pedro Sánchez, però hi ha alguns barons del Partit Socialista a nivell nacional que, bé, jo no sé com dir-ho exactament, però pareix que, diguem, vulguin soscavar la seva autoritat més que ajudar-lo.
Bé, jo crec que quan s'aborden períodes difícils, períodes de reptes importants, com és ara aquesta nova situació política, jo crec que la persona o el líder que de la formació, en aquest cas en Pedro Sánchez, té que tenir total llibertat dins del partit per poder afrontar futures negociacions o les negociacions que es donguin. Així va ser a Balears, tant en Francina Armengol, la presidenta del govern, va tenir total llibertat per negociar. Jo mateix aquí a Eivissa també, per conformar el govern en el Consell, també la vaig tenir, i per tant jo crec que el partit té que estar més unit que mai i amb una sola veu, que té que ser d'en Pedro Sánchez. Ell és el nostre líder, ell és el nostre secretari general, és el nostre candidat a la presidència del govern. És a dir, no podem fer del nostre candidat el mag de fer trons de tothom, tant del Partit Popular, de la dreta, com d'aquesta esquerra, pues, que també de Podemos, que també mos ha estat apretant, i ara, no contents en tot això, pues, que damunt atacam des de dins del partit. Res més lluny, des de l'orgulló. Jo, en aquest aspecte, sí que m'agradaria que el partit estigués el més unit possible, i si ha arribat el moment en Pedro Sánchez té l'opció de formar govern, pues, que pogués negociar en total llibertat i ja està, que es pugui tirar endavant el govern.
Vicent Torres, moltes gràcies per atendre-nos. Ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Esperem que l'any 2016 mos acabi d'aclarir com queda el govern d'Espanya. Jo crec que abans que acabi l'any ho aclarirem, n'estic segur. I esperem que sigui un any bo i profitós per Eivissencs. Gràcies i molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bon dia.
A IB3 Ràdio, al Faristol, a Eivissa i Formentera.
Són les 12 i 28 minuts després d'aquesta extensa entrevista amb en Vicent Torres i mos han deixat unes quantes preguntes a sa fulla sense demanar-li, sense qüestionar-li. Fem un salt en el municipi de Sant Josep perquè allí es preparen per posar-se en obres en matèria d'aigües. Hi ha dos projectes que haurien de començar de manera imminent. Un altre que també afecta Sant Jordi, que també hauria d'estar-se començant i que amb un valor de més de 700.000 euros s'haurien de servir per pal·liar una mica les necessitats d'aigua d'aquest municipi. Tenim a l'altra banda de fil telefònic en a Paquita Ribas, que és la segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Josep. Molt bon dia.
Bon dia i bon any.
Bon dia i salut i molt bon any. Com ho tenim això de l'aigua a Sant Josep? Pareix que haurien de començar aquestes obres en el mateix mes de gener. Això s'havia anunciat, serà possible finalment?
Sí, sí, serà possible. Estan adjudicades d'ara en junta de govern a finals de desembre i, per tant, una vegada que les empreses es tornin a incorporar ara passats els Nadals, farem replantejos d'obra i començarem immediatament a fer aquestes obres.
Tenim una data ja?
No, data no, perquè ja t'he dit que estem esperant que es tornin a incorporar els treballadors, segurament la setmana que ve, perquè aquesta setmana encara és una mica curt.
Aquestes obres que es van anunciar, que es van adjudicar fa alguns dies, afecten a Sant Josep i a Cala de Bou, i n'hi ha unes altres en marxa que afecten a Sant Jordi, per valor, en total, com dèiem, de 700.000 euros. Amb aquestes obres, quina millora obtindrà el municipi de Sant Josep?
Bueno, d'alguna manera, tant les de Sant Jordi com de Sant Josep afecten sobretot en la zona més dins el poble, i bàsicament és millorar la xarxa, renovar la xarxa, que té unes pèrdues molt importants, i posar la xarxa en espais públics. Fins ara la xarxa municipal de l'aigua passa per persones privades bàsicament en quasi tota la seva totalitat, i això m'ho genera molts de problemes, tant a l'hora de reparar avaries com inclús de trobar aquestes fuites o aquestes avaries. Per tant, creiem que per una banda arreglarem el tema de les fuites i per l'altra millorarem també el servei a futur, en el sentit de que serà molt més bo de trobar qualsevol problema que hi haiga, i això ja m'ho darà d'alguna manera millora. I si llavors, a més, mos hi posen aigua bona des de la conselleria, entonces ja serà meravellós tot això. I la de Cala de Bou és una mica més en el sentit d'augmentar el cabdal d'aquesta... És una tuberia també molt antiga, i si augmenta el cabdal també podem ampliar la zona que cobrim en aquesta banda del municipi per donar aigua bona a més cales de les que estan donant ara.
Sabíem que Sant Josep tenia un elevat nivell de pèrdua d'aigua. En el sistema de canalització s'havia parlat d'un percentatge que podria estar al voltant dels 40, fins i tot a prop de 50%. S'ha aconseguit ja reduir aquest percentatge de pèrdues?
No, perquè encara les obres no estan executades. O
aquestes són les primeres que farem.
Aquestes són les primeres d'una certa importància, uh-huh, que afecten directament a canonades. Fins ara el que hem estat fent és treballar més en el dipòsit de les eres i també una mica en el tema de sectoritzar tota la tuberia que tenim, que és molt extensa, tenim més de 300 quilòmetres de tuberia, i per tant es tractava una mica de sectoritzar també per sort de trobar fuites, i això també tenim més facilitat. Però les primeres obres que s'executen o que s'han d'executar per arreglar el que és tuberia i evitar pèrdues són pràcticament aquestes. Perquè, ja t'ho dic, fins ara es tractava més de coses concretes i més de lo que era la desaladora de les eres, que també tenia moltes mancances i també es havia de posar una mica al dia.
Ha dit a veure quan la conselleria mos portarà aigua bona. Vostè ho ha dit ara fa un instant. Té alguna novetat al respecte? Sap si el tema de la desaladora podria posar-se en marxa en algun moment?
Ara, aquests dies de Nadal, no hem rebut més notícies de les que ja va poder expressar l'alcalde abans de Nadal. En principi, estàvem a expenses de cara en el mes de gener comencin a treballar-se altra volta en les obres d'interconnexió que queden pendents. I una vegada que això estigui acabat, pues, el tema del Sant Eulari pareix que també va bastant més bé del que en principi es va pensar. I, bueno, i esperant una mica que passin els Nadals i que des de conselleria també ens donguin alguna bona notícia.
Uh-huh. Els preocupa la situació que es viu a nivell polític en el conjunt d'Espanya? Ara en parlàvem amb en Vicent Torres, amb el president del Consell d'Eivissa. Aquí a Sant Josep les coses estan clares, a Eivissa pareix que també en el govern balear, però clar, les coses que depenguin dels ministeris...
Bueno, el govern sempre, d'una manera o de l'altra, funcionen. Els temes administratius, sobretot si estan avançats com és aquest cas, mm-hmm, no crec que també depenguin massa, perquè inclús crec que record que en su desembre hi va haver un Consell de Ministres on ja es va deixar arreglat aquest tema. Per tant, no crec que el tema administratiu s'haiga de poder retrasar per mort que hi hagi un govern l'altre o ningú. De moment, hi ha un govern en funcions i es pot seguir treballant amb això.
Paquita Ribas, arribem ja al final de Centrista. Li volem preguntar sobre l'ordenança que està preparant el seu consistori per impulsar l'estalvi d'aigua. S'ha dit que en aquesta ordenança s'obligaria a les cases noves a comptar amb algun tipus de sistema d'estalvi d'aigua. Sabem que és un esborrany i que en qualsevol cas és una cosa que s'ha de finalitzar, però quines mesures s'estan estudiant des de Sant Josep?
Bueno, bàsicament el que ja hem explicat, estem treballant en que les noves cases pues, tinguin un sistema de reutilització de les aigües molt més eficient des que es té fins ara, perquè d'alguna manera amb això ja es aconsegueix reduir bastant el consum i sobretot per això ser curosos en el seu consum, anar alerta amb com es gasta l'aigua i sobretot posar, al final una ordenança serveix bàsicament perquè pots tenir reglaments d'això, però una ordenança t'ajuda a posar-ho més tot, més fil a l'agulla per dir això serà així i a partir d'ara s'ha de fer així. Per reglamentar d'alguna manera un municipi té que fer una ordenança, té que posar un sistema sancionador, té que posar uns criteris i amb això és en el que estem treballant. A dia d'avui encara no tenim res concret perquè estan treballant tant els tècnics com també els altres grups polítics que s'ha passat a tots perquè puguem anar treballant sobre això, a veure si som capaços en el mes de febrer de treure aquesta ordenança endavant i per aquest estiu per tenir-ho ja tot aprovat i tot en funcionament perquè, bueno, perquè d'alguna manera es notin aquestes millores i que tots siguem curosos en l'aigua, que és el que toca.
Les antigues construccions es veurien afectades?
Les antigues construccions, en principi, no creiem que es puguen veure afectades en el sentit de que no, una mesura d'aquestes no pot ser retroactiva. Sí que és veritat que s'impulsarà d'alguna manera el que es puga, doncs jo què sé, la gent que s'hi vulgui adaptar o alguna cosa, poder-los ajudar d'alguna manera, però en principi és per la nova construcció.
Paquita Ribas, moltes gràcies per atendre-nos. No sé si podem acabar dient que enguany serà l'any de l'aigua, aquesta frase que de vegades s'ha pronunciat, que si serà la legislatura, si serà l'any de l'aigua, no ho sé, vostè com ho veu?
Jo ho veig bé. Jo crec que tenim possibilitats de poder tenir alegries i contents i aquest any i l'any que ve i cada any a millorar una mica, perquè record que això és molt llarg i és complicat i el nostre municipi és molt gros i tenim moltes coses per fer, però sí, jo crec que sí, que aquest serà l'any de l'aigua, sí.
Potser és que havien passat molts anys que no s'havia fet molta cosa.
Segurament, tot ajuda.
Paquita Ribas, segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Josep. Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a tu, bon dia.
Són les 12:36, seguim endavant, faim una petita pausa per respirar i de seguida tornem amb una qüestió solidària que m'ha interessat molt. Ibiza Best Photo, una galeria, ha preparat una exposició per conscienciar sobre la recuperació dels animals, sobre que no es comprin en aquestes dates justament tan especials de Nadal i de Reis, que no es comprin animals seguint un criteri, diguem, antiecològic i abandonant-los després i que la gent sigui conscient de que són bé, animals que després s'han de tenir cura d'ells.
El Faristol, a Eivissa i Formentera, de dilluns a divendres, de 12 a 1, a IB3 Ràdio. Pels grecs batiades i a Baal consagrades, gimnàcies i pitiuses, terres encisades, de misteris i llegendes, les seves fonts brollen ufanes. Fonts de cants i de rondalles, custòdies d'una herència, d'altra història, mai contada, i qui sap si vertadera.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. Dissabte a les 10 del vespre. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Solidaris.
Com dèiem ara mateix, anem a fer un salt ara a Vila per parlar amb una galeria que es diu Ibiza Best Photo i allí han organitzat una exposició que es diu Buscando un Hogar i que pretén afavorir l'adopció d'animals. Aquests són dies, justament, on la gent té tendència a comprar una mica compulsivament i de vegades molts de boixos, molts de pares compren aquell regal que és un animal, que és un ser viu i que després, bé, no se sap exactament com acabarà. Una part important dels animals que es compren en aquestes dates que de vegades bé, acaben lamentablement abandonats. Anem a parlar amb una persona que es diu Vicent Planells i que és promotor de Civisa Best Photo, d'aquesta galeria. Molt bon dia.
Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia. Què li heu demanat als Reis, a veure?
Pues li hem demanat a veure si trobam una família per aquests 22 animals que tenim aquí amb aquesta exposició de fotografies i amb aquest event benèfic a favor seu.
22 animals, 22 fotos de fotògrafs, m'imagino, relacionats amb sa galeria, i una exposició que està, diguem, feta, en sa, evidentment, en sa participació de sa galeria, Ibiza Best Photo and Art, però de Centre d'Animals de Sa Coma, de RQR Adoptando en Ibiza, de Moj Sanctuary, de Ibiza Cuatro Patas i de Can Horse Ibiza. És un, jo no sé si és una reunió inèdita de totes les organitzacions animalistes d'Ibiza, no?
Bueno, no ho sé si s'ha fet abans, però bueno, nosaltres això realment ho va promoure en Rosa Ruiz d'Andrés, que és un atlot amant dels animals, i m'ho va proposar fa un mes. Ella té contacte amb totes aquestes cases de cuida d'animals abandonats, i jo vaig estar pues, molt interessat en fer-ho perquè jo crec que eren unes fetges idònies i un event fantàstic per poder ajudar en aquests animals. La Rosa Ruiz és la que ha organitzat conjuntament amb jo i la galeria pues, aquest event i és la que l'ha financiat ella de, en caràcter benèfic, no? Per tant, jo crec que ella és la que s'ha d'endur aquest reconeixement, no? per haver organitzat tan bé aquesta exposició i aquest event per conscienciar a la gent, no?
Aquesta mostra benèfica s'ha de dir que durarà només 3 dies, de fet durarà un dia més avui i demà, i es va inaugurar el dia 4. Benèfica per què? Què es fan? Es recullen sous? Es promou l'adopció de cans o dels animals que surten a la foto? Què és el que feis exactament?
Pues mira, exactament aquesta vegada pues, ho hem organitzat de manera que sabent durarà 3 dies, aquests 3 dies, ahir es va fer inauguració. La inauguració es va exposar 22 fotografies realitzades per fotògrafos col·laboradors d'aquí de la galeria i de la pàgina Facebook Ibiza Best Photo, de manera altruista, i aquestes fotografies són una fotografia de cada un dels animals que estan en adopció en aquests distints centres que antes ja has anomenat, no? Aquestes fotografies estan a la venda per un preu de 30 euros i la venda d'aquestes fotografies anirà destinada íntegrament en els animals en qüestió per fer seva manutenció i cuidado. I a part, ahir a la tarda pues, vàrem tenir una representació de cada casa de cuida, en la qual vàrem participar 4 cans, vàrem venir 4 cans perquè la gent els pogués veure, a part de l'exposició de fotografies, i també pues, tenim informació i contactes de totes i cada una d'aquestes persones i cases de cuida, perquè qualsevol interessat pues, puga també contactar amb ells i anar a veure els animals allí in situ, no? Molt destinat a conscienciar la gent de que antes de comprar un animal o antes de prendre una decisió, que tinguin en compte que aquí tenim molts de centres que estan dedicats a aquests animals i que tenen molts d'animals en adopció i que són més necessitats que qualsevol altre que pugues comprar, no?
Després, abans de tancar l'entrevista, mos has de recordar l'horari per visitar aquesta exposició. Abans et volia preguntar per una mica la galeria en concret. És una galeria especialitzada en fotografia?
Bueno, sí, tenim una part molt important dedicada a la fotografia, però bueno, també tenim molta relació amb l'art, també tenim, hem fet exposicions de pintures, combinar amb fotografia, pintura, qualsevol tipus d'art, fent tallers de fotografia i també, per supost, de pintura i dibuix i qualsevol altres tècniques. Intentar fer una mica de tot, però quan també venim una mica del món de la fotografia i de la pàgina d'Ibiza Best Photo, pues, també li dedicam molta part a la fotografia.
Escolta'm, com és això d'una galeria d'art i de fotografia avui en dia?
Puf, molt difícil, molt difícil. Molt difícil. Vàrem obrir l'any passat, fa un any que estem en marxa i en què tenc l'apoyo de moltíssima gent d'aquí d'Eivissa i feim multitud d'events i multitud de cursos i tallers de tot tipus. És complicat avui en dia mantenir un negoci d'aquesta mena, no? Però bueno, nosaltres ho fem amb molta il·lusió i intentem dur-ho endavant amb tota la força que puguem.
La fotografia pareix que temps endarrere no tenia un lloc, diguem, gaire preeminent dins del que és art contemporani, però es va incorporant, també.
Sí, desgraciadament a Espanya pues, no és tan evident com altres països d'Europa del Nord i això, però sí que és veritat que Eivissa i Espanya estan tenint una avalanxa d'aficionats en el món de la fotografia, i aquí a Eivissa pues, tenim la sort també de tenir grans fotògrafos en els quals col·laborem nosaltres contínuament fent tallers i fent cursos, com pugui ser en José Antonio Urbàs o en Germán Lama, que són grans professionals d'aquí d'Eivissa i reconeguts nacional i internacionalment, i que ens aporten pues, molt de coneixement per poder fer i poder dar servei també en aquests aficionats que avui en dia són molts, ja dic, tant a Eivissa com a tot Espanya. S'està incrementant molt l'afició per la fotografia.
Vicent, mos queda ja poquet temps. Sí. Tu ets més d'analògic o de digital en la fotografia?
Sí, jo vaig començar en analògic i ara vaig una mica perdut en la digital, però bueno, estic intentant adaptar-me.
Avui en els fotògrafs us ha sortit competència per totes bandes. Qualsevol amb un mòbil es pensa que és fotògraf.
Sí, bueno, jo la veritat és que jo no m'ho considero com fotògraf, jo som un mer aficionat, tant a la pintura com a la fotografia, però sí que és veritat que en els fotògrafs professionals els ha sortit molta competència perquè, per lo que dius, no? Aquestes noves tecnologies aporten a que la gent sigui més fàcil fer fotografies i que, més que res, que mos pensem que els sabem fer...
Altra cosa és que la foto valgui res.
Exacte.
Altra cosa és que la foto valgui res.
Exacte. No és tan senzill com pareix, perquè ja t'he dit, jo crec que és inclús més complicat que quan fem fotografia amb analògic, el que sí que hi ha moltes més possibilitats i moltes més facilitats per arribar a un resultat més òptim, no?, dades les noves tecnologies. Però, bueno, que la gent no es pensi que fent una foto amb un mòbil ja està tot fet, no? Es necessita, com a qualsevol disciplina i com a qualsevol art, es necessita un temps d'aprenentatge i un temps de pràctica i posar-hi molt de carinyo.
I sembla ja per acabar, recorda-m'ho ara sí, l'horari que teniu obert. Felicitats per aquesta iniciativa que es diu Buscando un Hogar, que reuneix 22 imatges d'animals orfes d'Eivissa i que pretén, donar una mica de recursos a diverses associacions animalistes o d'adopció d'animals que tenim a Silla d'Eivissa. Conta'm-nos una miqueta on estàu i quin horari teniu.
Bueno, pues, com alguns ja saben, estem aquí a l'Avenida Espanya número 29, molt cèntrics, aquí a Eivissa. Tenim un horari de matí i tarda de 10 a 1 i mitja i de 6 a 8 de la tarda. I aquest event en concret obrirem demà inclús amb festes, i tindrem aquí obert en su mateix horari demà dia de Reis de 10 a 1 i mitja i de 6 a 8 i mitja de la tarda perquè la gent pugui venir a veure aquestes fotografies i conèixer aquests fantàstics animals, i si hi ha algú interessat en adoptar algun, doncs perquè puguem dur-se'n tota la informació possible per fer-ho, no? I els contactes, i això seria la nostra il·lusió, no? Poder adoptar-ne algun, que ja n'han adoptat un i s'estan venent bastantes fotografies, per tant la gent s'està volcant bastant menys en sabent aquest, no?
I de Vicent, a veure si les acabem de vendre totes. Nosaltres, el granat d'arena que hi podíem posar ja l'han posat. Gràcies i bon dia.
Gràcies per tot. Moltes gràcies a vosaltres.
El Faristol, Eivissa i Formentera, amb Vicent Tu.
Són les 12 i 47 minuts, si no m'equivoco, a l'altra banda del fil telefònic. Tenim en Sebastià Jordà, que és el director del Circ Bové, un circ baleari que ja té una certa trajectòria a les seves esquenes. Molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per haver-nos convidat.
Molt bon dia i salut, Sebastià. Escolta'm, avui us toca fer una mica de no de Reis Mags, però pràcticament, conta'm-nos un poquet.
Bé, mira, ara nosaltres som els encarregats una mica d'animar en el públic que està esperant en el Rei Maig, i bueno, mentre aquest públic espera la seva arribada, nosaltres intentarem animar una mica en aquesta gent amb els nostres marabats, els nostres acrobàcies i amb una mica de música.
Hem de dir que això serà a Formentera a partir de, jo no sé si les 6 de la tarda o les 5 de la tarda, ho tinc per aquí a l'agenda, sí. després direm els horaris exactament dins de la nostra agenda. Estan parlant de Formentera.
Això mateix, nosaltres començarem a la Sabina, allà en esport, que estarem abans de que s'arribada, perquè els reis arribaran amb el vaixell, i abans de que arribin en esport ja estarem fent els nostres malabars. I després mos desplaçarem a Sant Francesc.
Trobes que els reis us deixaran caure alguna cosa?
Jo espero que sí, i que no sigui carbó.
Esperem que no sigui carbó.
Perquè ja l'any passat ja vaig acumular un parell de quilos de carbó i espero que enguany m'enduïn alguna cosa una mica més útil.
Amb el carbó no es fan bons malabars.
No, ni que facis una bona empatxada.
Què feis exactament en el circ Bové? Jo sé que teniu malabars. Feis altres disciplines?
Sí, bueno, concretament aquí a Formentera arribàvem amb el nostre quadricicle, que és un cotxe que tenim per fer els nostres passacarrers, i anirem acompanyats amb dues passes llargues, amb dues cames llargues, diguéssim, dues anotes que van en xanques, que van vestides de princeses, bé, de ninfes, no? I després tres artistes més que faran acrobàcies aèries, malabars, i un personatge còmic que també mostrà un poquet de crevassis i jocs de pallasso que interactua amb el públic tot el temps. I bueno, començarem, ja farem una entradeta amb aquest quadricicle, farem una mica d'espectacle itinerant per recollir a tota aquesta gent que esperen els reis i acabarem fent un espectacle així curtet fent mostrant una mica aquestes disciplines.
Com pintes 2016 per circ?
Bé, nosaltres concretament pinta molt bé perquè últimament està fent molta feina i hem fet espectacles nous que han tingut molta acollida, tant dins l'estat espanyol com a l'estranger. I, bueno, tenim un any, molt bé, un any que pinta molt, molt bé i estic molt contents per això.
Conta'm un poquet el que feis en el circ Bové, perquè jo crec que fins i tot teniu una escola, veritat?
Sí, nosaltres ara, com que nosaltres en un principi els orígens de circ Bové era circ itinerant, o sigui, nosaltres ens movíem amb una carpa de circ i anàvem pels pobles de Mallorca amb aquesta carpa, era totes aquestes instal·lacions que vàrem haver de... El projecte de circ itinerant vàrem haver d'aturar-lo perquè en la crisi i en el canvi de normatives que hi va haver a Mallorca vàrem fer inviable aquest projecte i varen crear un centre, el Cineu, que està just en el centre de Silla, i allà hi tenim les dues carpes de circ, on tenim escola, tant per infants com per adults, i també allà la gent hi va entrenar i assajar, també hi programam espectacles no només nostres, sinó també d'altres companyies de circ, i també fem visites escolars, que això és una cosa que les escoles estan encantades, perquè durant el març i abril venen a prop de 40 escoles, i nosaltres els oferim una activitat on poden conèixer el món de circ de dins, no? I això és una oferta educativa que està tenint molt d'èxit ara, aquests darrers anys.
El circ viu moments de canvi, que jo crec que aquí des d'Eivissa són fins i tot apreciables, no? Cada vegada veiem menys aquells tradicionals circs enormes amb animals, en passa algun de tant en tant, fins i tot jo crec que hi ha algun any que no arriben ni a passar. Aquest Nadal, per exemple, solíem tenir-ne algun per a Eivissa, ja no el tenim, però cada vegada mos visiten més companyies, diguem, que fan circ contemporani, o no sé com li he de dir, i també fins i tot hi ha gent que a Eivissa s'hi dedica normalment, professionalment, i lligada en el tema de les discoteques, en cistiu, etcètera, etcètera. Ha canviat moltíssim el tema del circ.
Sí, jo crec que és una evolució que necessàriament havia de fer el món de circ, no? Vull dir, el que era el circ tradicional amb els animals i amb aquestes rifes i a vegades aquesta posada en escena una mica pobra, jo crec que necessàriament havia d'evolucionar si no volia desaparèixer, no? Clar, nosaltres, pues encara, evidentment, encara existeix aquest circ tradicional que jo crec que encara s'hauria de mantenir. El que passa que la gent comença ja a no agradar-li l'exposició d'animals en els espectacles, perquè els animals que venen d'un hàbitat molt diferent, com poden ser els elefants, els tigres, i han d'estar tancats tot el dia, i quan estan a fora de la gàbia i estan fent feina, un espectacle, evidentment no, crec que no és una manera de tractar bé els animals, sinó més que res és maltractar aquests animals que no estan fora dels seus hàbits i, a més, estan explotats exercint una feina dins dels espectacles. No? Jo crec que la gent cada vegada és més sensible en això i per això està canviant molt. I, per una altra banda, el món de circ pues, ha tirat cap a, com tu bé has dit, cap a una recerca de nous llenguatges escènics. No? El circ ara se tira més a investigar disciplines noves, a mesclar-les amb la dansa, amb el teatre, i això fa que s'estiguin mostrant propostes molt, molt guapes, no? De fet, Espanya és un dels països d'Europa que més està evolucionant en aquest sentit, i el circ espanyol està molt, molt reconegut, no? Nosaltres ara, el darrer espectacle que hem fet, també hem volgut fer un espectacle molt innovador i molt experimental, que tot l'espectacle està fet amb canyes de bambú. No se troben elements de circ, no se troben trapeci, no se troben bolles de malabars, sinó només canyes de bambú que se van fent diferents estructures amb aquestes canyes i els artistes van fent les seves disciplines a partir d'allà. I això fa que la gent pugui veure propostes molt bones i molt interessants.
Sebastià Jordà, a veure quan veiem a Circ Bové per Eivissa?
Jo espero que sigui aviat. Bé, de fet, ja tenim una proposta confirmada, que és el Berruguet, de Santa Eulàlia, si no m'he equivocat.
Un festival molt interessant, una iniciativa, diguem, de festival infantil de Santa Eulàlia, molt interessant.
Sí, nosaltres vàrem anar l'any passat per primera vegada i vàrem al·lucinar, perquè realment la proposta, la programació d'espectacles que hi havia eren molt, molt interessants.
I enguany tornau, enguany ja mos confirmes que tornau.
Això mateix, nosaltres tornem, i a més amb aquest espectacle que hem de xerrar, amb aquest espectacle Vincles, que és aquest espectacle del bambú, que, bueno, convidam a tots els divisors, i formentarans, i suposo que més o menys ho tenen a prop, pues que puguin veure aquest espectacle i tota la programació que el Berruguet mos proposarà.
Sebastià Jordà, director de Circ Bové, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista.
És Circ Bové, que està avui a Formentera. Ho repassarem de seguida i sabrem els horaris exactes ara mateix a la nostra agenda.
A IB3 Ràdio, al Faristol, a Eivissa i Formentera. S'agenda.
Calesta l'agua i ja està ben content. Sempre bona cara a tota la gent. Els tres reis arriben a la ciutat.
El nostre tècnic, en Pablo Morganti, continua en la seva selecció especial de músiques per reis. Avui m'ho regala aquesta tonada fabulosa i entendridora. Avui venen els Reis, efectivament. Començant per Formentera, on els Reis arribaran a les 4:30 de la tarda en Esport de la Sabina. Abans, cap a les 4 de la tarda, hi haurà una animació a càrrec de Circ Bové, en les quals acabam d'entrevistar ara mateix. Els Reis recorreran els principals nuclis de població de Formentera, Sant Francesc, Sant Ferran i La Mola. A Vila, Reis arribaran a les 6:30 en Esport i recorreran, com sempre, els principals carrers de la capital eivissenca. No us anunciem el recorregut perquè no varia gaire respecte d'altres anys. En el poble de Santa Eulària, l'arribada de les Majestats Reials d'Orient està prevista a les 6 de la tarda. Els Reis passaran, però, també per Santa Gertrudis a les 7 i per Sant Carles a les 7:30. I en el poble de Sant Josep, els Reis arribaran a les 8 del vespre, donaran els seus regals a la carpa que ja està instal·lada en el poble. Abans, els Reis hauran passat pels Cubells, serà a les 6:30, i a Sant Agustí els Reis arribaran a les 8, amb una sortida a les 7:30 des de l'aparcament de les Escoles Velles. Acabem finalment la nostra agenda amb una recomanació musical i lúdica. El Reencuentro Sant Antoni actua aquesta nit es doble oficial de Michael Jackson. Ara de seguida sentirem aquest músic i cantant. Prèviament hi haurà una festa amb lliurament de regals per als Reis i un concurs en premi pels millors imitadors de rei de mag d'espop, que diuen que eren justament en Michael Jackson.
Al Faristol, Eivissa i Formentera.
Mos queden segons perquè sigui la una. Acabam, com us prometíem, amb la música de Michael Jackson. Això es diu The Way You Make Me Feel. Esperem que Reis us portin moltes coses, tant si les mereixeu com si no. A la una arriba el butlletí informatiu. Nosaltres tornarem ja dijous, que demà mos agafam el dia lliure per jugar amb el que mos hagin portat a Reis.